La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vuit minuts gairebé que passen de les 5 de la tarda. Camarada, què tal?
Bé, molt bé. Sí? T'has fixat des que vaig dir que agafàvem esperança aquest any i ja sol, sempre que vinc? I és increïble.
Vens guerrillero avui, eh?
Avui vinc guerrillero.
Ho he notat ja abans.
Sí. Vinc amb energia.
Sí?
Estic ple d'energia aquests dies, sí.
Molt colacao o...?
No, sí, home.
No?
No,
és
no,
no,
no. Jo soc de cafè sol, com bé saps.
Ah! Queda pendent, eh?
Queda pendent.
Per la gent que no ho sàpiga, anirem a fer un tast.
Un
de cafè. Jo no sabia que existia això. I existeixen?
Jo tampoc, vull dir que...
No, no, existeixen. Es fan tast de cafès professionals.
Això serà magnífic.
I farem secció des d'allà. També, però ja, això ja, van, ja avancem coses. Uh-huh. Ja avancem coses. També estrenaràs obra a la Gleva.
El 22 de març.
22 de març, serem allà també.
Exacte. Farem un programa especial sobre el tema.
Farem...
Teatre, tal, no sé què,
sí,
preparant
sí, sí,
el terreny.
Sí?
Sí? Sí, i tant. Però ja quan s'apropi la fita.
Val, val.
No.
I el dia de la fita farem altres coses.
I el dia de la fita
ja farem
coses, exacte.
Ja ho direm. Avui dia mundial de ràdio, per cert.
Exacte. Que bé, no?
Molt.
Em fa gràcia perquè tots els anuncis que hi havia sobre el tema han sigut a la tele. Llavors ho he trobat com molt irònic. Bastant divertit, no?
Després ho tractem, el dia mundial de la ràdio, però ho deia perfecte. Perquè avui que és el dia mundial de la ràdio has portat un tema així com fàcil, que entra... No?
Un tema que a la gent li interessa.
Ètica aristotèlica.
Patapam.
No, però... Això m'ho diu el professor de filosofia. Uh-huh. A batxiller...
L'ètica aristotèlica mola.
I penso...
L'ètica aristotèlica mola. I
sí?
És una ètica, a més, poder del sentit comú... És una ètica agradable, a mi m'agrada. I és, si a algú li interessa Aristòtil, i, home, doncs potser que no vagi a la metafísica i demés, perquè ho passarà malament. Potser la poètica està bé, però sobretot l'ètica Nicòmac, que és on explica bàsicament la seva ètica, és el seu llibre, per mi, més ben escrit, més agradable, i on planteja una teoria molt interessant. Però he utilitzat l'ètica aristotèlica com a paradigma, perquè tinc ganes de parlar d'ètica en general, i l'ètica aristotèlica em serveix per introduir l'ètica com a disciplina filosòfica.
Això t'anava a preguntar. Abans d'entrar a l'ètica aristotèlica, ben bé, què és l'ètica?
Bé, l'ètica és una disciplina del saber, pròpiament de la filosofia, o que tradicionalment sempre ha estat de la mà de la filosofia, no? I el que jo vinc a reivindicar és una cosa que sembla ser que avui en dia s'ha perdut una mica, que és com l'ètica està lligada a les altres disciplines del saber. Diríem així que, ràpidament, l'ètica en els autors clàssics, és l'art del bon viure, no? Com viure bé? Això és l'ètica, no?
Està
bé, és interessant, ostres.
Sí, m'agrada.
I per mi Aristòtil és qui dona les millors claus sobre això. Juntament amb els estoics, que un dia parlarà dels estoics, si vols, que és molt interessant, però diríem que l'ètica s'encarrega del deure ser, del deber ser, de com hauria de ser el ser. No de com és, sinó de com hauria de ser.
Val.
És a dir, de com hauria de ser la vida, de com hauria de ser la moral...
L'ètica ens marca unes normes?
Exacte.
Sí.
És normativa.
Val.
Exacte. O pot ser una ètica antinormativa, però bàsicament el tema de les normes està allà, donant voltes, no? Però una de les coses que s'ha de fer, per mi, que crec que és interessant reivindicar avui en dia, sobretot amb la quantitat de discursos que hi ha imperants sobre qüestions morals, és entendre que tot deure ser ha de partir d'un ser. Vull dir, has de tindre una definició de ser... Per justificar el teu deber ser. Perquè si no acaba sent moralina, acaba sent ideologia pura i dura, no? Ja siguin les diferents disciplines, algo així com diuen, no, l'ètica de l'empresa, vale, molt bé, això està superbé, però què entenem per ésser humà? Perquè el deure ser està superbé, però ens podem posar a construir castells en l'aire, si no entenem quin és el terreny, no? O sigui, hi ha d'haver una ontologia, una metafísica, una epistemologia que permeti justificar aquella ètica.
Si no, parlem d'un cert populisme, no?
Exacte, o sigui, un discurs sobretot estèril, un discurs que estaria més a prop d'aquestes tasses que venen, o Mr. Wonderful, de Live, Love, Love, no? Coses així.
D'aquells llibres d'autoajuda, per exemple.
Exacte, exacte. Ho tenia a la punta de la llengua, m'estava reservant per dir-ho, però, evidentment, els llibres d'autoajuda que poden agafar, no?, i donar certes lleis morals i coses així. Però és interessant perquè també si parlem d'ontologia, és a dir, de l'estudi del ser, ens permet veure quines ètiques són possibles o no. Perquè, clar, tot... En el món idíl·lic, no, tot està superbé, i llavors estaríem fent literatura. I la filosofia és literatura, però és literatura amb rigor, científic, podríem dir. Una prova de científic prèvia a la revolució científica.
Crec que t'ho he preguntat alguna altra vegada. Filosofia, ciència?
Com filosofia i ciència?
És ciència?
No. O sigui, podríem dir que és ciència en un sentit antic del terme ciència.
Dic, si usa un mètode... Jo crec que aquesta conversa ja l'hem tingut, però és interessant. Si usa un mètode científic...
Sí, la cosa és que la filosofia no pot utilitzar un mètode científic.
Val.
Perquè la filosofia opera amb bueno, així com ràpidament, amb objectes eidètics. Vull dir, estudiar les idees. I les idees no tenen un estatut pragmàtic o no tenen un estatut, diguéssim, empíric. Val. Per tant, és més complex. I llavors tots els intents que hi ha hagut de cientificar el saber han fracassat.
S'ha intentat, eh?
S'ha intentat moltes vegades, sobretot a la modernitat. Un dia parlarem de mètodes, si vols, perquè crec que és un tema molt interessant. Però bé, per què crec que l'ètica és una cosa interessant dintre de la filosofia? Perquè és la que s'ocupa de la praxis. És la part més, que més toca a terra de la filosofia, no? I això crec que és molt interessant i potser és la que més s'apropa a la vida comuna o a la vida quotidiana, no? Llavors, l'interessant d'Aristòtil i de la seva ètica, així ràpidament Aristòtil es plantejaria que si l'objectiu és la bona vida, però per què? Per què l'objectiu de l'ètica és la bona vida? No? Perquè per la filosofia bàsica metafísica d'Aristòtil és que tot té un moviment, el moviment té moviment perquè hi ha una finalitat, perquè tot té un fi, una finalitat, si no, no s'inicia la cadena causal, no? O sigui, les accions es fan perquè es busca una finalitat, no són perquè sí.
Val.
No? I tot es mou en el cosmos, hi ha un cosmos ordenat i aquest cosmos té sentit precisament perquè hi ha un motor immòbil, que seria el déu aristotèlic, que genera tota una cadena causal, no? I tot té una finalitat, i tendeix cap a una perfecció i el que sigui. Llavors, l'ésser humà, com no és diferent, com pertany a la natura, té una finalitat per aristotèlic, perquè si no, no tindria sentit que existís. Això ja és una cosa que s'ha discutit posteriorment, però per Aristòtil, l'ésser humà té una finalitat. Llavors es pregunta quina és la finalitat. Aristòtil és un filòsof de sentit comú. No sempre es diu que avui en dia, si Aristòtil existís, seria biòleg o antropòleg, no seria filòsof. Perquè ell interessa en els animals, interessa com ordenar les coses, no? Catalogar tot. Llavors, ell entén que l'ésser humà és un animal que la seva finalitat és ser feliç. O sigui, com si tu li preguntes a qualsevol persona quin és el seu objectiu, és ser feliç, no? És un tema de sentit comú.
Sí.
I aquesta és la finalitat de la vida, ser feliç. Traducció, per mi, apurada. Perquè el que diu Aristòtil és eudaimonia. I eudaimonia s'ha traduït sempre com a felicitat, però vol dir afloriment, que no és exactament el mateix. O sigui, que és allò que arriba a la seva forma.
Apel·la més a l'intel·lecte, no?
Més que a l'intel·lecte, no té per què ser l'intel·lecte, perquè hi ha una importància del cos aquí també. Perquè, o sigui, allò que floreix és allò que està en forma, no? Des d'una perspectiva aristotèlica. O sigui, Aristòtil entén que l'estructura del món és una cosa que té matèria i se li dona forma, no? I la forma és la forma correcta és la forma adequada.
Normalment serà incorporé sano.
Exacte, que això, sí? Això ho agafaran això és alguna cosa més romana, però va per allà, correcte. I llavors, lo interessant és veure com quines són les coses que ens apropen a aquest afloriment, no? I aflorir, i això també té de la mà amb la metafísica aristotèlica, que és de l'acte i la potència. És a dir, com una cosa, perquè hi hagi canvi. Perquè Aristòtil, clar, en aquell moment hi ha el Parmènides, no? Diguéssim, defensa que no existeix el canvi. Perquè algú no pot passar del no ser al ser. O sigui, això canviarà amb el cristianisme i l'ex nihilo, però fins llavors, clar, no és lògic que algú apareixi del res, no? I llavors diu, no, les coses tenen l'aparença que canvien, però no poden canviar, perquè si no estaríem passant del no ser al ser. Llavors Aristòtil es planteja com solucionar aquest problema, i llavors ell, una metàfora molt bona és la de la llavor. No? Una llavor és un arbre en potència, no? Que tu actualitzes quan el regues. I llavors d'allà floreix un arbre. I no és que passi de llavor a arbre, com amb un canvi radical, sinó que tot aquest canvi és l'actualització de les potències. I un ésser humà és el mateix. No, Aristòtil entén que tots nosaltres som X cosa en potència. Llavors, la funció de l'ètica i de l'educació i de la ciutat, de la polis, per Aristòtil serà encarregar-se de que cadascú pugui actualitzar les seves potències. I llavors, quan tu actualitzes totes les potències, és a dir, arribes, explotes el teu potencial, és quan tens aquesta sensació de floriment i alcances la vida bona. I com es fa això?
Espera.
Digues.
Ara entres al com es fa això. Quan Aristòtil tracta aquest tema, i ara em deies... O t'he entès que introduïes la societat, també, ho tracta com a fet social o com a part de l'individu?
Aristòtil, mira, per Aristòtil, diguéssim, la polis, la ciutat, és algú fonamental. Aristòtil entén que en una mala polis no pot ser feliç. Uh-huh. És a dir, com una condició necessària per l'afloriment personal és viure en una polis que permeti aflorir.
Val, per tant, no és individualista, eh?
No,
és aquí
gens, gens. O sigui, val. Aristòtil entén que lo fonamental és la ciutat, uh-huh. O sigui, és la comunitat. Perquè, com Aristòtil no és burro i se n'adona que la definició que dona ell de l'ésser humà és un animal zoon-politikon, un animal polític, un animal social, perquè tu puguis aflorir necessites la relació amb els altres. I per això l'amistat ocupa una posició fonamental a la seva ètica.
Bona.
Perquè és aquell que et permet explotar les teves potències juntament amb una figura del mestre. Uh-huh. No? Després ja... Aristòtil, per cert, que va ser mestre d'Alexandre el Gran. Vull dir, no sé jo si va fer massa bé la seva feina.
No ho va entendre del tot,
no
Alexandre.
Del tot. Però bueno, diguéssim que sí, que és important aflorir, no? I això, com es fa? O sigui, com passes de la potència a l'acte? Uh-huh. O sigui, com aconsegueixes aflorir? A través de l'hàbit. O sigui, l'ètica d'Aristòtil és una ètica de l'hàbit. Entén que s'arriba a la bona vida a través de l'hàbit, no? Perquè és com... aconsegueixes tornar-te virtuós. És una ètica de la virtut. Les ètiques clàssiques són ètiques de la virtut, que entenen que l'important no són els actes individuals, sinó la persona que et converteixes fent-les. Uh-huh. És a dir, un acte per si sol no té importància per Aristòtil, sinó és la suma dels actes que et conformen com a persona.
Clar, però si em dius a través de l'hàbit, també implica a través d'autoobligar-te.
Exacte. Exacte. Perquè per Aristòtil se n'adona que si bé tothom vol ser feliç, no sempre prenem les decisions que ens porten a la felicitat. Mm. No, perquè és la paradoxa clàssica entre el curt termini i el llarg termini.
Hosti, però això és el difícil.
Exacte. Però per això has d'indre tota una polis i tota una institució, unes amistats, una família, una educació que t'ajudi a portar-te cap a l'actualització de les teves potències. Que no que, això és una cosa important. El bon mestre no és aquell que t'imposa unes potències, sinó que busca quines són les teves potències perquè tu les puguis actualitzar.
Val.
Perquè entenc que cadascú té unes de diferents.
Ja deia jo que aquest segle XXI no anàvem bé.
No, anem fatal. O sigui, anem fatal. Vull dir, no vivim a una ciutat virtuosa. I, en canvi, i l'objectiu és... I no tenim una polis virtuosa. Els nostres estats són estats corruptes, no són estats virtuosos. Vull dir, i llavors, per tant...
Sempre aprofitant, eh?
Sempre aprofitant.
No, m'agrada.
Sempre aprofitant, però és veritat. Vull dir, que aquí, qui em digui que l'estat del Reino d'Espanya és virtuós, home, potser que veu unicorns a l'aire. Digo jo.
Dius no?
Tu. I llavors, diguéssim, coses importants, llavors, en aquesta cosmovisió, no? Mm. Jo recomano... revisitar l'ètica aristotèlica, perquè crec que té molt sentit. Mm-hmm. Perquè és una tradició que... Quina és la virtut i alhora el defecte que té l'ètica? Que és una ètica teleològica. Que és a dir, que no fa entendre... Hi ha una finalitat. O sigui, en l'ètica aristotèlica hi ha una finalitat, que és la bona vida. Vull dir, tu actues bé perquè el bé et fa feliç. Que és una cosa...
Punt.
Punto. O sigui, com... Perquè el bé és la virtut.
El bé et fa feliç...
Et fa virtuós.
I et fa virtuós. Mm-hmm. Entesa com a la recompensa d'aquest bé?
Clar, això és una cosa interessant. O sigui, la finalitat... Una cosa molt... Clar, Aristòtil és deixeble de Plató, no? I llavors, com el bé... La idea màxima és l'agazón, que és el bé que s'entén com a bellesa, també. Uh-huh. I llavors, és allò que es busca per si sol, per si mateix. No? Llavors, hi ha una identificació entre floriment i bé. Vull dir, la recompensa, d'alguna manera, és una recompensa, però no ho és, perquè... Arribes a ser qui realment ets. Vull dir, la recompensa és la teva pròpia identitat. No? Però sí. O sigui, tu actues... No és una ètica com la kantiana, que és deontològica, o uh-huh. l'estoica, que són ètiques que s'actua bé pel propi fet d'actuar bé.
Volia dir... És a dir, la recompensa entenc que és transformar-te en aquest ésser virtuós,
exacte.
No que se't retorni aquest bé.
Exacte. Vull dir, no és una ètica comercial, diguéssim. Uh-huh. O sigui, no és una ètica utilitarista. Sinó que és com... Tu convertir-te en virtuós és l'objectiu últim, no? I és interessant perquè llavors Aristòtil jutja moralment les accions respecte a això. Vull dir, compte, una persona que actua bé però encara no és virtuosa no és bona. Uh-huh. Vull dir, es convertirà en bona en algun moment. Per això Aristòtil diu que una persona jove no pot ser feliç. Vull dir, l'afloriment és una cosa que porta temps, que porta contemplació, una vida contemplativa que porta reflexió, que porta autoconeixement, que porta... O sigui, no, un no pot actualitzar les potències en un dia, no? O sigui, és un camí de tota una vida. Llavors, Aristòtil, clar, evidentment se n'adona que si tu vols aflorir, tu amb 20 anys no estàs aflorit ni amb 30 tampoc. Per tant, és normal que no siguis feliç. Vull dir, està bé que no siguis feliç.
Ara et duré la contrària sense voler-ho, eh?
Sí, sí, fes, fes.
Però és per desmuntar mites. Jo sempre he cregut en aquella màxima que diu que dels éssers més feliços que hi ha en aquest planeta són els infants, precisament perquè estan aliens.
Això és una cosa molt interessant i, mira, el tema dels nadons, un dia, si vols, el tracto, que és un tema bastant interessant perquè és, forma part de l'opinió popular, això que has comentat ara, no? De que mira els nens que són feliços, que tenen alegria, i hi ha com un respecte a la infància avui. Uh-huh. O sigui, la nostra societat és una societat que valora la infantesa. No? És una cosa que m'agrada molt, per exemple, que la Identitat, Milan Kundera, deixa una reflexió molt mordaz, que a mi m'agrada molt, que jo la deixo anar, que diu, curiosament, defensem molt més la vida d'un infant que no pas d'una persona vella, quan un infant es pot convertir en un criminal i el vell ha tingut tota una vida per ser jutjat. Vull dir, clar, o sigui, per una persona, un infant no ha fet res per mereixer allò. O sigui, un infant és un pacient moral, però no un agent moral. En canvi, una persona gran que ha actuat bé tota la vida ha llaurat allò que... Vull dir, ojo, eh? Ojo amb l'edadisme i aquestes coses. Vull dir, que és una reflexió que deixo aquí. Però és interessant. Però tot això del nadó... És una cosa que recupera el romanticisme alemany, especialment a l'Sturm und Durch. És a dir, en el moment on hi ha... Quan precisament això neix amb la industrialització. Uh-huh. Quan Europa es comença a industrialitzar, quan es passa de la societat feudal a la societat industrial, i comença a haver-hi com una tendència mecanicista al món, i, diguéssim, hi ha una escissió fonamental entre l'ésser humà i la natura. No? Entre el subjecte i l'objecte. Uh-huh. Fins llavors, al món clàssic... L'ésser humà forma part del cosmos. I per això l'ètica aristotèlica és una ètica natural, diguéssim. Perquè entenc que l'ésser humà forma part del cosmos, no té una posició diferent. O sigui, és una peça més dintre del cosmos. Però, en canvi, quan amb la modernitat s'intenta com sotmetre la natura als interessos humans, comença la destrucció del planeta Terra, comença la mecanització de tot, la burocratització de la vida, tots els autors alemanys, els autors romanticistes, que busquen, són nostàlgics d'aquella època on encara no hi havia aquell tall entre la persona i la natura, i l'objecte i el subjecte, que això es pot veure com, tant filosòficament com socialment, agafen a l'infant com a referència d'aquella vida que encara no hi ha hagut aquell tall. Mm. No hi ha autoconsciència que el separa del seu entorn. I llavors agafen els nens i els converteixen com en una referència, una figura de referència. Per això mateix Nietzsche, quan parla del superhome, de l'Übermensch, del metahome, que a mi és una traducció que m'agrada més, utilitza el nen. Vull dir, diguéssim, passa del... Hi ha el camell de la moral, llavors el lleó, que acaba amb el gran pes de la moral, però està ple d'odi, però aquell nou individu, aquella nova persona que ha de néixer socialment, que és aquell que és capaç de dir si la vida amb tot, és un nen. Vull dir, això és potent, perquè el nen no té rancor, perquè el nen diu que sí a la vida, amb tot el que la comporta, no? Però això del nen és molt interessant, però Aristòtil, els clàssics, els nens, entenien que eren encara no homes. Un nen és un no home encara, està en vies de, no? Estaria al nivell de la dona, pels clàssics.
Ètica aristotèlica, que me la plantejaves, en principi tot bé. Ara ve quan et pregunto què és el que grinyola.
Què és el que grinyola? Vàries coses. Vàries coses. L'ètica aristotèlica jo crec que és una ètica que m'agrada molt, crec que és molt interessant a reivindicar avui en dia, perquè el paper de la virtut és una cosa important, i reivindicar la bona vida, i reivindicar que necessites una bona polis per tindre una vida, crec que és una cosa molt important, però té diversos problemes. El primer és que es diu des d'una posició de privilegi, perquè Aristòtil, per exemple, ell és interessant i ell recupera l'etimologia de treball és igual a tortura. O sigui, l'etimologia de treball és tortura i negació vol dir... negoci vol dir negació de l'oci, no? I jo l'entén que per una bona vida ha d'entrar una vida contemplativa. No ha d'estar ocupat en la feina i el negoci.
Val.
Vale? Però clar, per què pot dir ell això? Pues perquè hi ha esclaus. O sigui, com Aristòtil defensa els esclaus perquè són coses necessàries perquè tu tinguis la vida bona.
Coses, eh?
Clar que, no, dic coses sí, a propòsit,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
I això és el que grinyola d'Aristòtil, fonamentalment, que tota la seva ètica és una ètica del privilegi, perquè dona per fet que perquè tu tinguis una vida contemplativa hi ha d'haver-hi algú que està fent la feina que tu no vols fer.
I, per tant, tota aquesta capa social d'aquest algú no arribarà mai...
Clar, perquè els esclaus no són persones.
Clar.
dintre de la polis. O sigui, són gent que no té drets, no són subjectes jurídics. Uh-huh. O sigui, l'esclau està al nivell del bestiar, és una propietat, és una cosa que és intercanviable, no? És una cosa que la seva finalitat és servir. Però clar, avui en dia, aquí és on és com la recuperació de l'ètica aristotèlica, què és l'interessant? Que és interessant. El primer és que tots estem ocupant la posició de l'esclau. Això és el primer. No? I per això jo sempre critico els llibres d'autoajuda, perquè van dirigits a un públic de classe mitjana alta que es pot permetre preocupar-se d'ells mateixos i diuen, no, perquè tu pots fer això, pots fer-ho altre, fes aquestes finances personals, centra't en autoconèixer tot tu mateix, ja, però és que si no arribo a final de mes, tot això, doncs, evidentment, no ho puc fer, és absurd, no? Que li has de dir una persona que arriba a final de mes que s'ocupi en meditar 3 hores al dia, doncs, evidentment, no ho podrà fer. Però, avui en dia, per sort, hi ha un desenvolupament tecnològic que permet emancipar l'ésser humà. És a dir, si la tecnologia estigués al servei de la vida i no al servei del negoci... Perquè jo, per exemple, jo sí que estic en contra de la tècnica, però no soc tecnòfobo. O sigui, com, a mi la tecnologia em sembla una eina necessària i important, però sempre que estigui al servei de la gent, no al servei dels diners, no? Perquè si poséssim la tecnologia al servei de la gent, podríem alliberar tot aquest temps perquè tothom es pogués dedicar a florir i actualitzar les seves potències, a contemplar, a ser persones virtuoses. Podríem alliberar aquest temps. Llavors, per això em sembla interessant recuperar l'ètica aristotèlica avui en dia, perquè les condicions materials han canviat.
T'ho compro. Escolta, volies parlar de ràdio?
Sí, per què no?
Per què no,
Foli.
Tu escoltes la ràdio o no?
Mira, saps
Ui, com diguis que...
Mira, saps quina cançó pensava que no vas a posar?
Què?
Video Kill de Radio Star.
L'hem posat molt, ja.
Ah, l'he posat molt.
Sí.
Però, mira, avui justament avui estava escoltant Bruce Springsteen.
Sí?
Sí, mentre rentava els plats.
T'agrada o és...
M'agrada.
La figura del capitalisme.
M'agrada més el que m'agradaria reconèixer, eh? A mi això que tinc un podcast amb Barack Obama, ho veig que qüestionable.
És xulo. El podcast és xulo. Pots estar d'acord o no, però...
M'agrada el format de la ràdio. M'agrada el format veu.
Sí?
Sí, té algú... No sé com explicar-ho. Parlar... Té algú de xitxaratxero que m'agrada. No sé com explicar-ho.
Xitxaratxero, eh?
És xitxaratxero, sí. És vital, vull dir, no sé. Té algú que m'agrada. Té poc fetitxe, la ràdio, això m'agrada.
Sí. Cap on creus que va?
La ràdio?
Sí. Avui m'ha donat per preguntar-ho a gent que no s'hi dedica.
Avui... Jo crec que hi ha un revival.
Tu t'hi dediques un tros.
Una mica,
sí.
Una mica. Hi ha un revival.
Sí?
Sí. Perquè amb tots els formats digitals i el podcast, que això del podcast és la ràdio, literalment, vull dir, no sé
sí?
on hi ha... Sí, clar. O sigui, que se'n digui en directe o no... A veure, té la seva gràcia, que sigui en directe, a mi m'agrada. Però sí, sobretot perquè el format veu permet una cosa, que és, en un món hiperestimulat, d'alguna manera, quan un escolta la veu, no té la sensació de té una sensació de plaer, de productivitat, no sé com explicar-ho. No estàs posant la teva atenció a una pantalla, no estàs... La ràdio no és tan agressiva, no oprimeix el teu espai, t'acompanya més i no monopolitza la teva atenció i el teu espai, això crec que és interessant. I a una casa, per exemple, on s'escolta la ràdio, no tothom està mirant a la pantalla. O sigui, no... A l'espai, això m'agrada molt. A part, el so...
Permet el debat.
El so, i el més interessant del so per mi, el so és, ja vaig parlar un dia aquí, música, per Hegel, és el sensor més elevat. O sigui, parlant d'Aristòtil avui, que si bé l'oïda és el millor dels sentits. Per què? Perquè ens permet escoltar la llengua universal, que és el que ens fa entendre'ns.
Mira, veus que bé.
A Aristòtil li hagués agradat la ràdio.
Veus que bé. Tu fas vídeos.
Jo faig vídeos també, sí.
Creus que tot aquest format que feu ara els joves...
Hòstia, ara els joves, això és bo,
La gent tantes no ho feia. No,
exacte. Que feu ara els joves Twitch, YouTube, etcètera, mm-hmm. etcètera, aprofitant totes les xarxes socials, mm-hmm. creus que això va en detriment de la ràdio?
No. Pot anar en detriment de la televisió, però no de la ràdio. No són enemics naturals, ocupen espais diferents, no? És com, moltes vegades hi ha aquesta sensació de com que... Però no comparteixen mercat. simplement no comparteixen mercat. Perquè, perquè què fa la gent? Molta gent que veu com format vídeo se'l posa de fons. Mm-hmm. Vull dir, no crec que sigui una competència real i crec que la ràdio permet alguna cosa que és més qualitat. Hi ha com... que busca la ràdio busca com un plus de qualitat, d'espai, de qualitat de so, de lloc. Són públics diferents.
Va, avui m'has pillat bé, anem a fer-te autobombo. La gent no la pot seguir.
La gent? Doncs mira, ara estic sense xarxes.
Com?
Sí. Però bueno, estan obertes, vull dir, no m'he borrat les comptes. Ah. Però estic fent un detox de dopamina.
Explica-m'ho, això.
Per això tinc tanta energia.
Explica-m'ho.
Bé, no vull ser un addicte de la dopamina, perquè veiem un món hiperestimulat, llavors m'he tret totes les xarxes socials, YouTube, Netflix, tot. O sigui, com...
Tot
fora. O sigui, l'únic que puc fer amb el meu temps doncs, és com llegir i aguantar-me a mi mateix. I escriure i fer coses, però no... Qualsevol tipus d'estímul fort, fora. Tots els estímuls forts, fora.
T'has de cafè, compta com estímul fort?
Hosti, és que sense cafè això no ho podria aguantar, No. És l'únic cheat que tinc. Però on em poden seguir? Doncs Leo Espluga a tot arreu.
Sí, fàcil.
Fàcil.
I ja està.
Jo recomano personalment YouTube.
Val.
Perquè és on hi ha el contingut més treballat.
Val. El farem, aquest cafè?
Jo tinc ganes.
Val.
Em ve de gust.
Leo Espluga, camarada. Que vagi molt bé.
La ràdio no té sentit sense l'audiència. Gràcies per escoltar-nos. Feliç Dia Mundial de la Ràdio. A Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
'Aquesta hora saludem a Maria Boroncova per parlar d'òpera. Maria, què tal?
Molt bona tarda,
molt Feliç dia de la ràdio.
Feliç dia de la ràdio. Quina il·lusió celebrar-ho amb tu.
Que bé.
Amb tots vosaltres. Estic feliç i contenta.
Que alegres.
Pues sí,
totes.
Pues sí.
Què ens portes avui?
Doncs, com que és el dia de la ràdio i estem aquí entre amigos, he de portar un hit del nostre superamigo del programa.
Home.
Sí, el primer supermega hit del món de l'òpera de Wolfgang Amadeus Mozart i la primera col·laboració que va fer amb el seu llibretista de l'ànima, Lorenzo da Ponte.
L'altre ja ens ho explicaves en Puccini, també, eh?
Correcte.
Cada maestrillo tiene su libretillo.
Su libretillo absolut, i sense ells no sé què faríem. Sí. Correcte. Què us porto, doncs? Una comèdia d'enredos, una crítica als poderosos amb un final feliç.
Ep.
Sí, avui? Sí, sí.
Què
dius? Crítiques poderoses en final feliç? No és lo que estàs... No. Joan, mente sucia.
Sí,
escucha,
sí, sí, sí.
Prou d'aquest color, eh? Vale, no et sé de Figaro, que soni la música.
Les obertures més famoses del món de l'òpera.
Jo diria que sí. O sigui, qui no la conegui, que tiri la primera pedra. No sé aquí, però vamos. Vinga, va. Posem-nos en context. Esteu preparats?
Sí.
Mira, estem davant d'un Mozart de 30 anys, en plena maduresa, que ja sabem que va viure molt poquet, amb el qual ja estava en el ocaso de su vida, però esplèndido.
Sempre,
vale?
Sempre.
Es trobava fenomenal. Residia a Viena en un moment molt exitós i àlgid de la seva carrera musical. Més context. El Barbero de Sevilla, que no sé si recordeu que vam fer un programa...
Sí, tant.
Pues, qui no el recordi, que el consulti, i s'enterarà de
per
tot.
Per això està el podcast.
Ah, exacte. Doncs el Barbero de Sevilla l'estava patant, però fortíssim, a Viena. I què passava? Doncs que la previsió d'èxit d'una segona part semblava prometedora. Mm-hmm. Sí, no somos los primeros en hacer las cosas por partes y secuelas, ¿vale? No, ja es feia això. Vinga. Doncs què va fer el nostre Amadeus? Volia fer-se notar i composar una comèdia d'èxit, tot i no ser italià. Per què dic això? Perquè se suposava que si no eres italià, no podies fer òpera bufa.
Re, eh?
Deien que no.
Oi.
Però viene Mozart i dice, hola, mis
hola,
cositas.
Hola, soy Mozart, hola. Jo puc fer-la.
Sí, soc Mozart i puedo hacer lo que me da la gana, clar. Que para eso soy un genio.
Ara.
Sí, sí. I què va passar? Doncs quan ell va contactar amb Da Ponte, que no s'acabaven de conèixer gaire, van decidir treballar sobre un text de Bonmarché. I van assumir un gran risc. Per què? Perquè les obres de teatre de Bonmarché eren superpopulars entre la gent, però alerta, perquè totes les cases reials d'Europa els havien prohibit.
Home.
Per què? Perquè consideraven escandalós i absolutament intolerable el que era revolucionari de crítica al poder i les estigues costums. Què passa? Que Bonmarché va fer tres obres de teatre entorn al comte d'Almaviva i el seu criat Figaro. Mm. I Le Nozze di Figaro, que són les bodes de Figaro, són la segona part de la trilogia i la triada per Mozart i Da Ponte. Mm. Però què van fer? Van fer una cosa bastant interessant, i és canviar el focus del comte i el seu criat Figaro. Per què? Per ridiculitzar-los una miqueta més i posar el foc en les figures femenines.
Mira, l'altre dia en parlàvem,
correcte,
també.
Correcte, correcte. I què van fer també? Una cosa molt intel·ligent, perquè van dir, a mi no me censuren. I què van fer? Doncs suprimir molt acuradament les parts més òbviament delicades per passar per sobre d'aquesta censura, i van fer aquesta meravella.
Va, expliquem l'argument?
Sí, expliquem l'argument. Mira, un cop més, tot això passa en 24 hores, al igual que passava amb Don Giovanni, que a Mozart li agradava aquest rotllo. Vale? I aquestes 24 hores són, com bé ens indica el títol, les que giren entorn del casament entre Figaro i la seva promesa, Susanna. Mm-hmm. Aquí tenim, anem amb els personatges, sí? Tenim Comte d'Almaviva. Us en recordeu? Era aquell afeccionat a les disfresses del Barbero de Sevilla?
Sí.
Sí? Vale. Però en aquesta ocasió està en una situació privilegiada que l'han convertit en un senyor non grato, i ja anireu veient per què.
Ai.
D'acord? Sí. Tenim a la comtessa d'Almaviva, la seva esposa, de nom Rosina, i en la versió de Rossini una noia pícara, dixarastxera, astuta. Però què passa? Que ja porta casada massa temps amb un senyor que s'ha vist enverinat, i pervertit pel poder. Així que què passa? Que està la pobra trista, venida a menos i malament, així.
Ai,
en general. Sí, sí, vivir con gente así mal. Aquí tenim a Figaro, per suposat, que és el criat del comte i també aparentment el seu col·legui. Ja et diré per què, l'aparentment, ja anireu veient. A part de tot això, important, laboralment Figaro està una mica frustrat i acomodat a parts iguals.
Mm-hmm.
Saps? Això que ens passa a tothom, a vegades, que tens un curro còmode, però és una merda, eh? Sí? Saps què et vull dir, allò
passa,
de...
Passa, passa. Els dilluns passa molt.
Home, no em diguis això. Estem aquí contents un dilluns?
Doncs, els dilluns accepta l'òpera rock.
Ah, claro, claro.
Ah, claro.
Bueno, és allò, aquella sensació de, mira, soc feliç? No. La veritat és que no, però em dóna pasta, sí. Aleshores estàs ahí...
Sí, però tira, no?
Exacte. Doncs aquí ens trobem a Figaro, en aquest punt vital. I després tenim a la Susanna, que és la promesa de Figaro, i, atenció, la criada de la comtessa, que està amb la feina que, bueno, és molt més conformista, ella, bueno. Vale. Amb la feina, bien. Però amb la seva situació, amb el seu marit i amb el seu entorn, ni de broma. No pensa passar ni una.
Mira-la, ella.
D'acord? I no donaré detalls, però és l'autèntica protagonista de tot plegat. Aquí més tenim, doncs, els secundaris, que són importants. Cherubino, que és el patge del comte. És jove, sexy, enamoradís, romàntic i molt divertit. I, a més, com en el cas de la Clemenza di Tito, està escrit per un registre de dona, amb la qual cosa encara el fa una miqueta més picaruelo interessant.
Atapam.
Sí. Després tenim a Don Basilio, el profe de música Liante. Atenció.
No hi falti.
Sí. I per últim, Marcellina, que és l'ama de llaves, que no sé com dir ama de llaves en català. Ama de llaves? Pues esa, ¿vale? És irrellevant. Pues és l'ama de llaves i està la pobra en l'otoño de su vida. Sí, ho sé, complicades, complicades. Bueno, aquesta senyora està en l'otoño de su vida i bàsicament és otra liante. Sí, hi ha dos personatges que només serveixen per tirar llenya al foc i completar a nivell harmònic. Doncs mira, la cosa comença...
Perdó,
Sí, digue'm.
Mestressa de claus.
Mestressa de... Joan, tu estàs inventant fortament.
No.
El Google s'ho està inventant fortament. Podria ser el Google?
Mestressa de claus o dona de claus?
No he sentit en ma vida mestressa de claus. De hecho, me suena un poco
Catalunya,
a BDSM.
A Catalunya no tenim gaire ama de llaves.
No que sapiguem. Bueno, deures per la propera setmana, lo de la mestressa de claus.
Buscaré intensament.
Sí, me suena a sadomaso, ja te lo digo ahora. que em perds. Mira. Joan, per favor, mente sucia. Vinga, va. Què dèiem? La cosa comença amb Figaro en una escena molt quotidiana. Tu saps aquell moment previ a anar aquí a Ikea?
Sí,
aquell
home,
que estàs mesurant l'habitació per estalviar-te temps i trobar els atajos i no menjar-te tota la expo?
Correcte.
Sí? Doncs aquí estàvem, però al segle XVIII i a Sevilla. Sí? Aquest uf! Perquè què passa? Sempre en aquests moments de quotidianitat de parella sorgeix la discòrdia.
Clar, no m'estranya.
Sí, però no per la còmoda Malm o la làmpara Hanselford, no. En aquest cas ho tenim justificat. Susanna, la futura promesa de Figaro, li explica que el comte d'Almaviva, és a dir, el jefe de Figaro, vol fer ús del dret a pernada.
Ai.
Sí, aquella espantositat de posseir a les criades abans de que deixin de ser donzelles, cosa que ja estava en desús en aquell moment i que s'havia de fer d'amagat de l'esposa del poderós perquè et feia quedar com un basura.
Clar, tu iràs.
I recordeu que ja vam comentar a Don Giovanni que era una cosa terrífica i que Moser i de Ponte volien denunciar fortíssim? Per què? Perquè està mal, està molt
clar,
mal.
Està mal.
Sí, no, Joan, és que després em sento dir coses com, no, és que el patriarcado no existe. I coses com, ai, les feministes s'inventen històries per reivindicar. Però alerta, perquè l'abolició del derecho a pernada a Espanya no es produeix fins a 1486 per Fernando el Catòlico. Vam estar així literalment segles.
Sí, sí.
Mira, si voleu remenar sobre el tema, us recomano molt que llegiu l'obra Fuente Ovejuna de Lorca, que queda molt exposada i molt clarineta la cosa. Vale. Bueno, què passa? Que un senyor que disposa sexualment de les criades com si fossin nines inflables és basura immunda i prou. Ho tenim clar, no?
Claríssim.
I a partir d'aquí, que cadascú que cregui el que vulgui. Jo només parlo d'història. Que després em diran, no, Maria, això ja no passa. I jo dic, no, mai. Després en surten els abusadors al sector per sota les pedres.
Ara.
Cada dia, però ja no passa. Claro ara. Que sí, guapi. Va, en fi, va, la història. Ja està, que m'he perdut. A què anàvem? Vinga, va. Seguim. Què passa? Figaro, a banda de tenir-lo com a jefe, té bon rotllo amb el comte. I què passa? Doncs que s'enfada fort. I què fa? Li declara la guerra. Però, alerta, entenguem que això és una comèdia. Guerra, però no tenim ni granades, ni fusells, ni res similar. És una guerra així discreta. Saps d'aquelles en plan, no te adjunto, em revenjo, i marxa indignat. I jo,
No
sapevo
cosa son, cosa faccio, ogni giorno sono di ghiaccio.
Escolta'm, quina veu.
Oh, aquest és el Querubino. Ha arribat el moment de conèixer el nostre jove Querubino. Perquè ens entenguem, ell vindria a ser un fucker, vale?
Val.
Jove, guapo, innocent i bona gent que no para de liar la parda perquè s'enamora de l'amor.
Ah.
I què passa? Tot i que té prohibidíssim per la condició de patge liar-se amb la resta, doncs no pot parar de fer-ho.
Mita-li.
Clar, ja t'he dit que era guapo, jove, innocent i bona gent. Era un no parar. Ah. Què passa? La cosa és que entra a parlar amb Susanna perquè el comte, el del dret de pernada, l'ha enganxat lligant amb una noia del servei. I el comte maleït li sembla una cosa imperdonable. Hipòcrita el comte? Sí, a saco. Ah, sí. Basura immunda de comte de les narices? També, també. Però per això està escrita aquesta òpera, eh? Per denunciar els poderosos, i per això va patir censura sequíssim, i per això Mozart i de Ponte continuen sent uns referents a tots els nivells, he dicho.
Ara.
D'acord?
Ara.
Per què? Doncs perquè s'hi cagaven molt fort en tot, i fins i tot quan la censura dels poderosos els coartava, ells seguien endavant com ens d'endavant seguim nosaltres. Què tenim? Querubino li demana a Susanna que parli en favor seu a la comtessa per estalviar-se el càstig de ser un fucker de classe baixa.
Mm-hmm.
I aquesta conversa es veu interrompuda per unes passes.
Ai.
Qui és aquest? Doncs l'hipòcrita del comte. Arriba a l'habitació i Querubino s'amaga. A què ve el comte, t'estàs preguntant?
Clar.
Doncs, efectivament, a fer un despliegue de les artes amatòries babociles i desagradables amb Susanna.
Ai,
perquè, clar, el senyor sobre volia galantejar-la perquè la cosa semblés consentida. Esclar, clar, ja hem quedat que el derecho a pernada estava mal vist.
Sí.
Què dius? En quin plan anava el comte? Molt fàcil. Doncs, rotllo, sé que te casas con mi colega. Jo esto lo sé. Però a que yo te molo más. Soy más rico, más grrr, grrr. Patètic,
fatal.
Oi? Estem
sí,
d'acord?
Sí,
va, patètic. Però, per sort, se senten de nou unes passes. I ara, a part de Querubino, el comte també s'amaga.
Tot era molt gran, l'habitació.
Molt gran. Era gran de nassos.
Val.
I què passa? Dius, esto és el joc de fet amagar més operístic que t'hi puguis tirar la cara? Sí, una mica turbi, també.
Qui és aquest que ha vingut ara?
Doncs mira, qui arriba a l'estança és el professor de música.
Ai.
Don Basilio. Tu te'n recordes? És aquell del Barbero de Sevilla, que era el profe de música homeless. Te'n recordes d'ell?
Sí.
Que sempre estava allà per mig.
Sí, sí, ara que ho has dit. Sí.
Ara, doncs aquí que parlem de la temporada 2 de les aventures de Figaro, aquest senyor no podia faltar. I a què ve, diràs tu? A què ve?
A
liar-la parda,
exacte.
A tirar merda, eh? Evidentment.
Muntar-se la festa.
Sí, és un marrullero, és un marrullero.
Sí, eh?
Un homeless marrullero.
Oh.
I què passa? Que li explica a Susanna que hi ha rumors de que el fucker de Querubino i ella tenen un rollete.
Ai.
Per què? Perquè allò, el 18, eh? No s'acabaven d'entendre les amistats entre homes i dones. El 18, eh? Quina sort de no veure el 18.
Correcte. A partir d'aquí...
Què passa? Doncs que el comte, per sumar punts de simpatia, per si no n'hi havia prou ja, té un atac de gelos.
Ai.
I surt del seu amagatall per indignar-se. Però, no pot indignar-se en tot el seu esplendor de machote, perquè recordem que Querubino està allà.
Mm.
I què passa? Que davant les falses acusacions... Perquè, vale, serà molt fucker i tot el que te vulguis, però era un paio lleial als col·legues.
Vale.
I recordem que Susanna i Figaro estaven a punt de casar-se i que Querubino mai se li acudiria a lligar amb la dona d'altri. Qüestió, que ell surt indignat també del seu amagatall i exposa el comte. En plan, cuidadito contecito con lo que dices, eh? Que jo aquí he sentit i he vist com babussejaves a la Susanna.
Ara. Les coses a la cara, eh?
Correcte.
Val.
Recapitulem per veure com està la cosa. Tenim el comte que vol venjar-se de Querubino per lligar amb la Susanna, però no ho pot fer perquè Querubino estava amagat, ha vist i sentit com el comte volia aliar-se amb Susanna. I això el deixaria a l'alçada del batum perquè està enamorat i casat amb la comtessa i és amic de Figaro i està aparentment posicionat en contra del dret de pernada.
Déu-n'hi-do.
Sí, mal todo.
Mal todo.
Conclusió, que el conte enfurrunyat i el querubino amb infracomprometedora. Com s'acaba? Com es resol aquest tema? Doncs fàcil, amb abús de poder. Eh? Ah. Coses del 18, també.
Veus?
18, això no passa, de nou.
Maco, el segle XVIII, no. M'està agradant com per anar-hi a viure.
Sí, ara no passa, eh? Està guai. Bueno, què dèiem? El comte fa cridar a querubino a files per treure-se'l de sobre i castigar-lo, però per què? Per pura enveja de ser més fàquer que ell.
Ai.
Injust? Sí, perquè querubino lliga amb totes les que estan interessades i el comte bàsicament vol forçar la penya per abús de poder. Sí, injust, però així tenim les coses, eh? El 18 que dèiem. Sí, no, això...
Fatal, fatal.
Va, m'aturo aquí un segon per dir una cosa molt important, Joan.
Va.
Adoro a Mozart i a Da Ponte per exposar aquest tema. Per què? Perquè els consumidors d'aquestes òperes eren precisament aquests mateixos abusadors. I és meravellós perquè els emmiralla d'aquesta manera i visca l'òpera, i visca Mozart, i visca Da Ponte, i ja està.
Som a l'habitació de la comtessa, eh?
Sí. Ella està fent una terrible dissertació sobre la infidelitat del comte i que se sent fatal. Però apareix Figaro per proposar-li una treta, per donar-li una lliçó al comte. I quina és aquesta lliçó? Doncs volen enviar-li dues notes. Una, suposadament, de Susanna i una altra anònima. La de la Susanna li faran creure que ella vol tenir una cita amb el comte. Mm. Però en comptes d'anar-hi Susanna, hi anirà el querubino disfressat i així l'enxamparans amb les mans a la massa.
Ja ens estem liant, eh? Ja ens estem liant.
Sí. De què va la segona nota? Doncs volen advertir al comte de que la comte per la seva banda, també té una cita. Per què? Doncs per exposar, una, hipocresia, i dos, la gelosia. Així que la comtessa ho veu clar, reguleres, però accedeix. Vinga, doncs, proseguim, perquè aquí passen diverses escenes així d'enredos, però davant de tots aquests malentesos apareix en escena aquella Marcellina, aquella dona gran, la vieja del visillo, i arriba bàsicament per exigir que s'aturi la boda entre Susanna i Figaro per casar-se ella, la senyora vieja, con Figaro.
Ai.
Per què? Matrimoni de conveniència. Per què? Per calés. Esta senyora, que debería estar con el inserso en Benidorm, exige matrimonio. Per què ho fa això Mozart i Da Ponte? Doncs, una vegada més, per criticar aquestes tonteries dels matrimonis concertats. I quan ja està la cosa dramàtica total, arriba un advocat i diu, porque esto aquí ya es una telenovela, venezolana. Diu, no pueden casarse Marcellina y Figaro, porque Figaro es el hijo robado de Marcellina.
No. No.
Sí.
Ara m'has deixat blanc, eh?
Home, però
no m'esperava jo aquest plot twist.
Joan, no pateixis. Això és una comèdia. Així que tot va bé, l'òpera segueix, els plans de boda segueixen i anem amb el superplan d'exposar el comte. Mm. Però què passa? Que la Susanna i la comtessa decideixen que això de ficar un home de per mig després de tot plegat era una estupidesa. I que si s'ha de desmascarar el comte ho faran elles en persona. Així que no serà Querubino qui faci la cita fingint ser Susanna, sinó la pròpia comtessa per enfrontar el seu marit cara a cara quan el moment es produeixi. I serà Susanna en persona qui faci entrega de la nota citant-lo aquella nit.
Mare de Déu, quin merder.
Mare de Déu, quin merder, doncs ara tenim més malentesos.
Encara?
Per suposat, perquè Figaro veu com la Susanna li passa la nota al comte i en comptes de comunicar-se amb la seva futura esposa i dir-li què ha passat, no. S'enfada com una mona i diu, voy a vengarme otra vez. ¿Vale? I què passa? Ell creu veure a la comtessa.
Hmm.
Però te'n recordes de qui és la comtessa?
Sí, home.
És Susanna, disfressada de comtessa. I l'idiota de Figaro va a lligar amb ella.
Ai.
I què passa? Oh, voy a vengarme de todo el mundo y del conde y de todos.
Compte aquí, eh?
Sí. Aleshores la Susanna es treu la disfressa i diu, a ver, tonto, que eres muy tonto.
Que era yo.
Que eres más tonto. Clar que el canto. Ja està bien d'esta tonteria, de tonteries, de venjances inútils. I què passa per la seva banda? Doncs que tenim a la comtessa, suposadament lligant com a Susanna amb el comte. I una vegada més es desenmascara. I què passa? Doncs que el basuroso del comte no té un altre que demanar disculpes, quedar-se raulit dient lo siento mucho, he aprendido la lección, no lo volveré a hacer.
Home.
Així, exacte.
Campamentos.
I quina és la conclusió? Doncs que aquesta és una comèdia. Tothom s'acaba perdonant, la gent s'acaba casant.
Ai,
per què? Perquè te'n passes la moralina i no t'has ni adonat. Mozart, de Ponte, genios.
Ai, mira, la gent s'ha posat d'empeu per aplaudir-te avui. Classe magistral. M'ha agradat molt. La Noche y Figaro, avui que hem tingut a l'Òpera Rock. Maria Broncova, gràcies.
A vosaltres,
un plaer. Fins al proper dilluns, que vagi molt bé.
I tant.